21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai d'entrevistes dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls, segon programa d'aquesta temporada. Començàvem dimecres passat entrevistant Martí Barberà de Junts per Valls i avui volem parlar amb Teresa Rull, d'Esquerra Compromís per Valls, regidora d'Afers Socials, Política Lingüística i Educació. Teresa, gràcies per, d'alguna manera, començar també el torn d'Esquerra Republicana en aquest programa que dones a cabuda als espais dels grups polítics. Benvinguda de nou.
Hola, bona tarda. Bé, més aviat gràcies a vosaltres per la represa, no? I perquè ens dediqueu aquest petit espai perquè podem explicar el que fem dia a dia a l'Ajuntament de Valls.
Recordem, Esquerra Compromís per Valls té 5 regidors i regidores que treballen en l'equip de govern i volem comentar la primera qüestió. Després d'un estiu que hem viscut a la ciutat, una sèrie d'episodis de delinqüència i també vandalisme que han creat certa alarma social. De fet, vostè es va reunir amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, el passat mes de setembre per analitzar aquesta situació. Quin seguiment se n'està fent a través del grup municipal? No tenen la competència de seguretat, sinó que depèn del seu soci, de Junts per Valls, però de ben segur en totes les reunions doncs, han tractat aquesta problemàtica, no?, de la inseguretat.
Sí, ja sabem que és un tema que actualment preocupa molt la ciutadania, però bé, nosaltres tant a Valls com arreu on governem busquem solucions a les problemàtiques que es plantegen, independentment que afectin les nostres àrees o no. En aquest tema en concret, precisament estem en contacte permanent, com comentaves, amb la conselleria, però ja fins i tot des de molt abans de la visita del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Aquella trobada amb el conseller va servir, com ja es va anunciar en el seu moment, perquè garantís que les dues unitats de reforç de l'àrea regional de recursos operatius, el que tots coneixem col·loquialment com a ARROS, es quedessin a Valls, que és el que realment el compromís que vam arrencar del conseller, mentre fossin necessàries. El conseller, a més, aquell mateix dia, al matí, va passejar-se pels carrers del centre històric i va poder comprovar la degradació i el decaïment que arrossega el barri vell, que tot, recordem que ja ho hem dit en més d'una ocasió, és un barri molt gran, el barri vell de la nostra ciutat. I va poder comprovar realment aquesta situació en què es troba i va poder comprovar realment que hi ha molts comerços tancats. Per tant, hem d'apostar tots pel barri antic si volem recuperar-lo, si volem que les botigues tornin a aixecar les persianes i si volem, que també és importantíssim, que els joves s'instal·lin i facin vida al barri. I això hem de reconèixer que, evidentment, no depèn dels cossos de seguretat. També hem de reconèixer que amb la construcció dels barris perifèrics, com van ser el Fornàs o Mas Clariana en el seu moment, per exemple, ja havíem d'intuir en el seu moment que això podia implicar que el barri antic començava a estar condemnat i amb els anys ho hem pogut comprovar que ha estat així.
De qui depèn tot aquest afer?
És innegable la tasca que fan els cossos policials en la seguretat ciutadana, no? Mossos d'Esquadra i la policia local treballen coordinadament des de fa temps, no és pas d'ara, sinó que des de fa anys que hi ha un treball coordinat entre totes dues forces policials. Però la intervenció de la policia no sempre és suficient per resoldre els problemes de seguretat. Nosaltres defensem una estratègia comunitària. Això què volem dir quan diem això? Doncs volem dir que cal un treball intens a la via pública per evitar que els vallencs i vallenques abandonin els carrers perquè s'hi senten insegurs, i això és el que està passant potser en aquests moments al barri vell. Cal frenar la desertització d'aquests espais. Per què? Perquè llavors els infractors s'hi acomoden, s'hi senten còmodes i s'apoderen del barri. Llavors això fa que es degradin encara molt més aquests espais i fa que també hi hagi una acceleració dels fets delictius. Les polítiques comunitàries no tenen, evidentment, una reacció immediata, sinó que són els efectes es veuen més a llarg termini, com podrien ser altres mesures que potser sí que tenen un efecte més immediat, però nosaltres considerem que no són gens eficaces. Les polítiques comunitàries aprofundeixen en els problemes que tenen les persones i les posen en el centre de la seguretat. Per tant, Hem recuperat, sent conscients que realment és important aquest treball al barri, la patrulla de carrer, la policia de barri, de proximitat, que treballa sobre el terreny. I a més, aquest treball es complementa amb la tasca de dinamització i de mediació que es va posar en marxa al centre històric fa uns mesos. Això vol dir que policies i educadors socials parlen amb els veïns, que és molt important aquesta escolta activa amb els veïns, amb els comerciants, amb els clients, amb les associacions de veïns, perquè d'ells en traiem molta informació dels problemes que viu el barri i de les necessitats que té, i les podem derivar a les àrees corresponents per trobar-ne una solució.
Segurament ha mencionat vostè el comerç com un element clau per revitalitzar la ciutat. De fet, venim d'un cap de setmana on hi ha hagut el shopping market a la sala Cursal, una de les activitats de les moltes, no?, que fa des de l'Ajuntament, des de la regidoria de comerç, encapçalada també pel regidor republicà Òscar Peris, per fer atractiu, no?, el comerç local. Des de que vostès estan a govern, d'alguna manera intenten impulsar i millorar el que és tota la dinamització comercial.
Sí, bé, sense anar més lluny, com comentaves, aquest cap de setmana passat, els dies 8 i 9, al Cursal hi va haver el Ball Shop and Market. Els comerciants amb qui jo vaig parlar, que jo vaig ser-hi el diumenge al matí, estaven molt satisfets de la resposta que havien rebut de la ciutadania. Dissabte a la tarda hi va haver moltíssima gent, diumenge al matí també. I bé, el Ball Shop and Market només és un exemple de les moltes activitats i campanyes que la regidoria impulsa al llarg de tot l'any per dinamitzar el comerç, ja no només del barri vell, sinó evidentment el comerç de tota la ciutat, per engrescar la gent a comprar a Valls. Ne podríem repassar, les podríem repassar totes, però probablement me'n deixaria algunes. Una de les més properes que tindrem d'aquí unes setmanes és l'Ursula Beer Fest, per exemple, però en podríem esmentar moltes altres. Un altre factor creiem que també ajuda a combatre la desertització del barri antic, per exemple, és l'aposta ferma que hem fet pel mercat de la fruita i la verdura, amb les millors ubicacions per als paradistes i les campanyes promocionals per incentivar-ne les vendes. En el seu moment, ja sabeu que quan els vam allunyar, els vam portar al Portal Nou, hi va haver certes reticències a tornar, perquè estaven molt ben situats, però realment ara estan molt satisfets de la nova ubicació. Alguns han tornat, com ja ho sabeu, a la plaça de l'Oli, els altres els hem reubicat a la plaça del Blat i els altres són a la plaça de la Mataueta. I també podríem parlar una miqueta del suport al sector de la restauració, que de retruc porta gent a Valls i a les botigues, fent fires gastronòmiques, com us sonaran el Valls Va de Vins, la Fava Tàdel, l'esmorzar de Veremadors, que també vam celebrar no fa gaires setmanes, i els ajudem a tirar endavant els seus negocis, fent, entre d'altres coses, per exemple, que no hagin de pagar les taxes municipals per les terrasses que ocupen. Una exempció que allargarem tot l'any 2023. Tot el que fem pel comerç i, per tant, per la promoció de Valls, donaria probablement per fer una entrevista a part de la que estem fent en aquests moments i no és el que pretenem ara com ara, no? Malgrat les dificultats, però, el sector treballa i lluita per sortir-se'n, no? I nosaltres hi som per facilitar-los les coses perquè estem al costat de les persones en tots els àmbits.
Segurament coincidirà amb mi si li dic que un altre problema greu que tenim al centre històric de Valls és en general la falta d'habitatge i la degradació de molts immobles, la qual cosa ajuda també en la recuperació de la ciutat. Vostès també tenen la competència d'habitatge, de quina manera es pot solucionar tot plegat?
Bé, com li deia abans, el nostre sentit de la responsabilitat i els nostres valors republicans fan que treballem per posar sempre les persones al centre de les nostres polítiques, i això, evidentment, també en habitatge. Malgrat les moltes dificultats, l'acció continuada de la regidoria a través de l'oficina local d'habitatge ha aconseguit en aquest sentit que l'any 2021, i tot gairebé, no?, podríem dir en aquest 2022, el vam tancar el 2021 amb 25 pisos, de l'organisme municipal. És la xifra més alta d'habitatges des que fa 6 anys va iniciar el camí, quan aleshores només teníem 6 habitatges disponibles. Per tant, és una aposta clara i segura de tenir habitatge. Per què? Doncs per poder-lo oferir en lloguer social per totes aquelles persones que no tenen tantes possibilitats econòmiques, i també per a totes aquestes, per a aquelles persones més vulnerables. Llavors tenim algun pis que el destinem a emergència social. A més, l'oficina local d'habitatge ha aconseguit gestionar al voltant de 140 pisos de lloguer, que és la xifra més alta mai assolida. Bé, per les persones que no conegueu la tasca que té encomanada, és un organisme que actua com a mitjancer entre els llogaters que accedeixen a una casa, a un pis, digne, a un preu que està per sota del preu del mercat, i els propietaris que cedeixen, aporten els seus pisos, i a més per fer aquest gest gaudeixen d'una sèrie d'avantatges. Bé, un altre exemple, per exemple, que es podia posar d'aquesta aposta segura que fem des d'Esquerra per l'habitatge, és que la setmana passada, per exemple, vam presentar amb centre, amb el Sostre Cívic, la primera promoció de pisos socials cooperatius a Valls. En total són 13 habitatges. Bé, nosaltres, des d'Esquerra, treballem per garantir un dret bàsic de les persones com és l'habitatge, i treballem intensament perquè ningú no es quedi sense llar.
Es diu que una tardor, que ve una tardor i un hivern molt crític per les famílies des del punt de vista econòmic. Què proposen des del seu grup municipal per combatre la crisi que ens arriba, aquesta crisi energètica que doncs fa tremolar moltes famílies vulnerables?
Bé, la inèrcia derivada dels temps de pandèmia ens porta a preveure que aquesta tardor, com molt bé comentes, David, serà complicada. Per això, en el darrer ple municipal vam aprovar una rebaixa de la pressió fiscal com a mesura de suport a les famílies davant l'escalada de preus. Per exemple, es congelen les ordenances per tercer any consecutiu, inclòs l'IBI, que no es modifica des de l'any 2021, tot i la inflació acumulada, que és del 14%. També vam aprovar eliminar la taxa d'escombraries que s'aplica als aparcaments particulars. També es continua subvencionant un any més l'ocupació de via pública, com he comentat abans, no? A les terrasses de bars i restaurants. Vull dir, això serà vigent, evidentment, tot l'any 2023. I bonifiquem l'impost de béns immobles per habitatge cooperatiu i social al centre històric. I anant encara una mica més enllà, es mantenen totes les ajudes a famílies i col·lectius vulnerables previstos en les diferents ordenances i taxes. Bé, creiem que estar al costat de les persones i vetllar pel seu benestar és això, vol dir ajudar les famílies en els moments més difícils. I ara és un d'aquests moments difícils.
Abans parlàvem d'un estiu marcat pels actes delictius, però no tot van ser notícies negatives. En l'àmbit educatiu, que vostè coneix molt bé com a regidora, l'agost es va solucionar també un conflicte a l'escola Ladi Homs amb el professorat d'educació especial. De fet, vostès van posar l'última peça a solucionar, no?, el projecte. Primer va ser l'alcaldessa i després va ser vostè.
Sí, afortunadament vaig poder desbloquejar aquest tema amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray. Hem aconseguit el manteniment a la Ladi Homs dels 4 suports intensius per a l'escolarització intensiva. És el que col·loquialment tots coneixem com a línia CAI. Se'n traslladava una al Baltasar Segur. Per tant, d'entrada semblava que es reduís la que hi havia a la Ladi Homs. Doncs bé, hem aconseguit aquesta doble fita. D'una banda, que es mantingui la que hi havia a la Ladi Homs, per tant, conserva les 4 que tenia, però també n'ha començat una de nova al Baltasar Segur per atendre correctament la complexitat dels xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, no? Perquè el que pretenem és que hi hagi un equilibri en la distribució de tots els nens i nenes amb necessitats educatives, i això s'aconsegueix anant incrementant aquestes línies CAI a tots els centres educatius de la ciutat. Hem de tenir present, a més, que la Ladi Homs és un referent en l'atenció a la diversitat a Valls i Comarca, i des del primer dia treballa per millorar la vida de tot l'alumnat que s'hi concentra. No? I com ho fa? Doncs els engresca a participar i a relacionar-se en un entorn d'aprenentatge ordinari i de convivència dins el centre i també en la comunitat on viuen. I amb la incorporació al Baltasar Segur, a Valls, com he dit, ara hi haurà quatre escoles que tenen aquestes línies CIEI, que són l'Eladi Homs, l'Eugeni d'Ors, l'Escola Enxaneta i el Baltasar Segur, però amb la voluntat, evidentment, que es vagin ampliant i no només, evidentment, als centres educatius públics, sinó que també preveiem que aquesta ampliació es faci als centres educatius concertats.
Ja que parlem d'educació i que fa un mes, més d'un mes que ha començat el curs escolar 2022-2023, com ha arrencat en general a la ciutat?
Ha arrencat bé, podem dir que és l'any educatiu de la represa de la normalitat, perquè és el primer any, no?, que comencen les classes sense mascareta i sense aules desdoblades, i això les famílies, els equips docents i l'alumnat ho han agraït moltíssim. Enguany, però, a part d'aquesta novetat, porta dues novetats importantíssimes. La primera és la gratuïtat a Infantil 2 a les escoles Bressol de titularitat pública i també la reducció de les ràtios a Infantil 3 a 20 alumnes per aula, que també és una demanda que els centres educatius reclamaven de fa molt temps. També voldria destacar, ja que em doneu l'oportunitat, la bona resposta que estem aconseguint amb el Pla Educatiu d'Entorn. Acabem de presentar les activitats familiars de tardor, que són tres activitats que farem l'una al mes d'octubre, l'altra al mes de novembre i una tercera al mes de desembre, que realment ja estan tenint molt bona acollida. I el que pretenem amb aquestes activitats és acostar el lleure educatiu als nens i les nenes a través d'uns tallers didàctics gratuïts que els permetran aprendre i alhora divertir-se amb el suport de les famílies. Els plans educatius d'entorn són això, són una proposta educativa amb els quals pretenem que els nens i nenes surtin de les quatre parets del seu centre educatiu i tinguin l'oportunitat de relacionar-se amb altres nens en un entorn normalitzat, com poden ser les places i els carrers del municipi on vivim.
Deixem la política municipal. Bé, no deixem la política municipal, sinó que parlem també de la política a nivell catalana, que de fet també pot tenir afectació en la política municipal. Coneixíem divendres passat la consulta de Junts per Catalunya. La seva militància aprovava deixar el govern de la Generalitat amb el pacte d'Esquerra Republicana que es va tenir lloc després de les eleccions del 14 de febrer del 2021. S'ha trencat aquest govern. De fet, diumenge es nomenaven els nous consellers. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, nomenava 100 nous consellers que rellevaven els de Junts. Què en pensa de tot plegat? A Esquerra li enforteix aquest trencament? S'han de buscar noves aliances a nivell del govern català?
El president Pere Aragonès ja va dir que d'entrada ens veiem prou forts per governar en minoria. Hem incorporat persones independents en aquesta llista. Vull dir, penso que això ho ha vist tothom, no? Hi ha el senyor Joaquim Nadal, ex-socialista, el senyor Carlos Campuzano, ex-CiU, o la senyora Gemma Ubasart, que és ex-Comuns. Doncs bé, perquè són persones que també volen sumar amb Esquerra. Jo crec que més aviat ens dona fortalesa i credibilitat, i només lamento, i sí que ho vull dir així obertament, que no hi hagi cap conseller del Camp de Tarragona ni de les Terres de l'Ebre. Crec que aquí també hi ha gent potent i haurien pogut buscar-ne algun, però bé, no ha estat així.
I a nivell de Valls, perquè vostès governen amb Junts per Valls, quina afectació pot tenir aquest trencament amb la Generalitat? És un govern fort el que tenim ara mateix a l'Ajuntament de Valls, en el que vostès hi participen?
Sí, jo no crec que el que passi, el que ha passat a Seu Nacional no té per què extrapolar-se necessàriament ni els consells comarcals ni els ajuntaments en què Esquerra i Junts tenim un govern, un acord. En aquests moments jo em decanto per continuar i em penso que tant els uns com els altres ho hem manifestat. No hi ha cap voluntat que hi hagi aquest trencament, si més no l'Ajuntament de Valls.
I després del maig del 2023?
Després del maig del 2023 queden 8 mesos per endavant, 8 mesos que encara S'han de fer moltíssimes coses, per tant no cal avançar els esdeveniments. Nosaltres sempre hem dit que formaríem coalició, si cal, tant de bona calgués, però si calgués, amb totes aquelles persones que estiguin disposades a sumar per Valls, a pensar sempre en les persones i a posar-les en el centre de les polítiques municipals i en totes aquelles persones que tinguin ganes de tirar endavant polítiques transformadores, feministes i republicanes. Si és així, ens hi trobaran i realment hi podrà haver acords si calen. Si no és així, doncs difícilment els pactes seran una mica més complicats.
Ja que parla de les eleccions municipals del 2023, recordem que vostè és la cap de llista i el pròxim 17 d'octubre doncs, la presenten oficialment com a candidat a l'alcaldia, sí que això ja es va fer públic el mes de març, però hi haurà doncs, la presentació en un acte a la sala d'actes del Convent del Carme amb la diputada Raquel Sans i també el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, aquest acte dilluns 17 d'octubre, no?
Sí, sí, serà dilluns de la setmana vinent, ja ho podem anunciar perquè evidentment doncs, ja s'ha fet públic i com molt bé dius, això serà al Convent del Carme, a 7:45 tindrem el suport del president del partit, el senyor Oriol Junqueras i de la diputada Raquel Sans i bé, és el suport que ens cal potser per oficialitzar la meva candidatura que evidentment en aquestes alçades bé, la majoria de ciutadans i ciutadanes ja ho saben que sóc la pròxima alcaldable per Esquerra Republicana amb la voluntat, com he dit fa un moment quan parlava dels pactes, de tirar endavant unes polítiques transformadores feministes, republicanes, catalanes i bé, esperem doncs, realment que ens vulgueu acompanyar en aquest acte que hi farem i bé, serà una demostració del suport que em pugueu donar com a alcaldable.
Abans, però, 13 i 15 d'octubre, també vostès com a Esquerra Republicana organitzen actes, en record a Lluís Companys, un habitual acte, no?, sobretot el 15 d'octubre de bon matí i enguany com és dissabte amplien una mica més les activitats, no?
Sí, farem, com molt bé has comentat, les salves de primera hora del matí. Enguany no les farem a les 7, les farem a les 8 del matí i ens traslladarem ja directament al barri del Fornàs, davant del Monument a Companys, perquè a la plaça del Blat els dissabtes al matí hi ha mercat i no voldríem entorpir doncs, el que és les vendes setmanals. Després hi haurà la lectura del manifest, hi haurà un esmorzar, però enguany volíem anar una mica més enllà perquè no es quedessin en aquests actes i el que també farem és dijous d'aquesta mateixa setmana, el dia 13, a 7:45 del vespre, a la sala gòtica de Can Segarra, això és el refugi antiaeri de la plaça del Blat, hi haurà una xerrada a càrrec de l'historiadora Anna Borruel i amb la presentació que anirà a càrrec de la regidora Núria Gavarró, que és directora de l'Arxiu Montserrat Terradellas. Hem pensat que és bo que es conegui més la figura de Lluís Companys i per això hem volgut complementar els actes del 15 d'octubre amb aquesta conferència al refugi antiaeri, que ens ha semblat també un lloc emblemàtic i molt adequat per fer aquesta xerrada de l'historiadora Anna Borruel.
Se li gira molta feina aquests dies i a Ràdio Ciutat de Valls seguirem parlant abans d'aquestes eleccions municipals en unes quantes ocasions perquè en la pròxima entrevista també vindrà vostè i seguirà doncs, explicant qüestions relacionades amb el dia a dia de l'activitat municipal i també en aquesta prèvia de les eleccions municipals com a representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Teresa Rull, gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Ciutat de Valls aquí el 21, aquest espai que recull l'activitat política dels grups que tenen representació al consistori i seguim parlant en pròximes ocasions.
Gràcies a vosaltres per la feinada que esteu fent.